A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Pudor, núvols de fum negre, flamarades que de nit il·luminen els carrers. Soroll, una remor constant i espetecs de canonades que treuen la son als veïns de Constantí, Perafort i Puigdelfí, el Morell, Vilallonga del Camp, la Palpa de Mafumet, Vilaseca, la Canonja i els barris tarragonins de Torreforta i Bonavista. Fuites de Benzè i Botadier, centenars de trucades al 112, una trentena d'incidents l'any i torxes i xemeneies tan altes que es poden veure des del monestir de Santes Creus, les muntanyes de Prades o el pantà de Riudecanyes, a més de 20 quilòmetres. Però la petroquímica de Tarragona, la més gran del sud d'Europa, són també els seus 11.000 llocs de treball pel cap baix, 35.000 d'indirectes, molt estables i ben pagats, i una pluja de milions que subvenciona fins i tot les festes majors. Aviat farà 50 anys que el franquisme va imposar en aquesta vall del riu Francolí un model de desenvolupament econòmic que ha portat feina i riquesa, però que ha hipotecat el territori de forma irreversible, contaminant, destruint el paisatge o la pagesia, i ara els veïns, desenes de milers, posen en qüestió aquest progrés. Volen conviure amb la petroquímica, però no sotmesos, i lluiten per reduir-ne la contaminació.
Solidaire.
Solidarni, Lluia.
Ves en solidaire.
Solidarni.
Camano.
Solidarius. Motodomini.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
I amb la Carla Verdés i el Santi Soler, avui des de Constantí, que ens fa patir. Som a la petroquímica, a la llera del riu Francolí. Són 12 quilòmetres quadrats de polígons, que, perquè us en feu una idea, és la superfície de l'Eixample i de Gràcia, és tan gran com aquests dos barris de Barcelona plegats. I el poble, sota el barret de fum que canten els pets, comencem aquests solidaris parlant amb un dels seus veïns més coneguts, el músic Joan Reig. Bona tarda.
Molt bona tarda, tingueu.
Entre hortes i naus industrials, una vila no pot ser presa dels que sempre la pensen sotmesa. L'aire net és una fal·làcia, processó de mort a la farmàcia, les fumeres escupen verí. És una cançó d'amor a Constantí, el poble sota el barret de fum, però un amor, diguem-ne, crític i reivindicatiu.
Sí, 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 és un retrat una mica del meu poble, un retrat amb esperit crític. Jo m'estimo molt el meu poble, però quan estem enamorats d'alguna cosa, cal tenir els peus a terra. I quan estem enamorats tenim aquelles pessigolles per aquí que ens fan veure un món molt bonic, però a vegades no és tant. I amb aquesta filosofia vaig escriure aquesta cançó, que és una carta d'amor al meu poble, però amb sentit crític.
Com és conviure amb la petroquímica més gran del sud d'Europa, tenir-la al jardí de casa des de fa ja gairebé 50 anys?
Ma, fàcil no és. La petroquímica ha fet canviar el poble en tots els sentits, no? De ser un poble eminentment rural a ser una zona periurbana rodejada de polígons industrials. Quan érem petits jo anava amb carro i amb el macho de mon avi al tros, i anaves pels camins, i la meva generació, quan teníem els anys d'anar amb bicicleta, podíem anar al tros tranquil·lament i els pares ens deixaven lliures. Ara això, el meu fill de 7 anys no li deixaré fer mai, no? Perquè estem rodejats d'autovies, d'autopistes, de carreteres, on passen camions de gran tonatge, vies. El poble ha quedat sitiat i rodejat d'alguna manera pel progrés, diuen, no? Jo això del progrés sempre ho poso en dubte, no? Perquè no sé si la gent abans que hi hagués la petroquímica necessitava aquest progrés, perquè a vegades dius, home, ha donat riquesa al camp de Tarragona. Sí, però calia aquesta riquesa, no ens guanyàvem la vida aquí fent de pagesos, i dona riquesa. Però Constantí, curiosament, és el poble, diuen, que té l'índex, la renta per càpita més baixa de Catalunya. Per tant, no sé quina riquesa ha portat. Evidentment algú s'ha fet ric aquí. Les indústries, evidentment, que es fan riques, però la classe treballadora, la gent popular, no sé fins a quin punt. Evidentment, els pagesos, en aquell moment, quan van vendre, no? Evidentment, molts que eren grans ja els hi va anar molt bé aquells diners, no? Perquè va passar una jubilació, per potser fes una casa nova, però n'hi havia molts que no volien vendre, que volien continuar treballant de la terra, perquè la refineria està posada en un lloc com el subsol més ric, perquè és a la llera del riu Francolí, no? Aleshores, allí és on hi havia les hortes més maques. Jo ho recordo, casa meva, que teníem trossos de avellaners, vora el riu, no? També ha canviat la geografia humana, no?, d'aquest poble. Aquest poble, gràcies al Procupa, digueu com vulguis, per la refineria, es va fer un barri a les acaballes del franquisme que va duplicar exactament duplicar la població de Constantí, sense duplicar els serveis. Amb la mateixa escola petita, amb el mateix ambulatori petit, aleshores això va portar una sèrie de problemes, va portar marginació, va portar un rebuig dels de dalt. Amb els de baix, fins i tot, la primera onada d'immigrants del sud d'Espanya que havien vingut, ja havien pujat un esglaó social i també tenien un rebuig per la nova gent. Aleshores, als anys 80 va vindre la marginació, va vindre la primera crisi, va vindre molt de paro, va vindre la ruïna. Constantí era un lloc on es distribuïa l'heroïna de mitja demarcació de Tarragona. D'aquí ve allò de processó de morts a la farmàcia, que parlo, no? Em refereixo als yonquis, no? Que són com a zombis, que els veus que paraven aquí, demanaven, ja els hi tenien preparat, no? Per donar metadona o donar... I els 80 va ser devastador, no? Va ser una epidèmia, no? L'heroïna es va carregar molta gent. I actualment encara aquesta processó de morts que van venint, que encara veus algun que sobreviu. Tot això són mals que s'arrosseguen d'aquesta industrialització massiva i jo crec que excessivament ràpida, no?
Constantí, molta merda i poc vi, ja cantàveu fa gairebé 30 anys. Comparant el teu poble amb Txernòbil, quan hi ha vent de ponent, respirem merda artificial, però en canvi, quan és de llevant, la respirem natural, perquè també hi ha un cremador d'escombraries. No ha millorat gens la situació?
Han posat filtres, sí. Abans era típic, els forasters que veníeu, no? Venint de Tarragona, quan creuaves el pont de l'autopista, era molt característic la pudor de Constantí, no? Com d'ous podrits, una cosa, la pudor de la indústria petroquímica, no? Actualment ja no se sent tant, només puntualment. Quan baixa la boira, quan hi ha l'atmosfera baixa, hi ha núvols, aleshores diuen que no tira per amunt. Molta gent diuen que no, mira com apreten avui, com havien les fumeres. Jo crec que no és que havien més els dies que està núvol, senzillament l'atmosfera està més baixa, no? Fa com un tap i se sent més, però quan jo era més petit era horrorós. Tenim a casa una finca, un tros de avellaners molt a tocar a la refineria i a vegades anar a treballar, o sigui, et creava arcades, realment, no? Perquè l'olor era bastant insuportable, diguéssim. Al principi hi havia moltes fuites, contaminaven les síquies, aleshores els pagesos no podien regar, hi va haver fuites importants a la primeria, a les hortes del riu Francolí, eh? També el subsol, els pous de la refineria assecaven els pous de les hortes, no? I hi va haver problemes de sequera, no hi havia aigua. Bueno, clar, diguéssim que el que ha anat bé per un sector, no? Poder per la indústria, poder pel sector serveis, perquè se'n beneficia directament, però no anava gaire bé per la pagesia, i Constantí era un lloc, avellanes, presseguers, olivers, vinya, hi havia molta vinya, i tot això a poc a poc ha anat desapareixent. No hi ha hagut un recanvi generacional, el jovent, i els de la meva edat, que en tinc 55, i fins i tot una generació abans ja va preferir anar a treballar a la indústria, caler fresc i més, que no continuar a les hortes dels seus pares, no? Aleshores, quan es van morir els avis i els pares, les terres o s'abandonaven o molta gent les portava a temps parcial, els diumenges i els dissabtes, no? Com era el meu cas fins no fa gaire.
Qui no està ple de bitllets és mort o ruc de consciència?
Bé, perquè, diguéssim, la indústria el que fa és una mica subvencionar i tindre la gent contenta, comprar silenci, se'n podria dir. Hi ha com una xarxa clientelar, alguns rebem la merda, no?, que és el cas de Constantí, perquè som entre el mar i la indústria, generalment la major part de l'any bufa de muntanya cap a mar. Aleshores, nosaltres s'emportem la pudor, la contaminació, i hi ha pobles que són a l'altra banda, que s'emporten els calés perquè tenen més metres quadrats dins el seu terme municipal d'indústria, i per tant, gairebé tot està subvencionat. Diguéssim que hi ha una protecció social digna d'un país socialista, podríem dir, no? En canvi, no són precisament d'esquerres els ajuntaments, no?
No mossegueu la mà que us dona de menjar, perquè la petroquímica dona feina a un de cada tres veïns i paga fins i tot les festes majors.
Molta gent diu, home, ja que són aquí, com a mínim que se'ls gastin. I des d'aquesta perspectiva tenen tota la raó. Seria pitjor que fossin aquí, que molestessin, entre cometes, i que no en traguéssim un profit. Tant per tant, ara aquí el debat està de si a la llarga, amb els anys, hi sortim guanyant o hi sortim perdent, no? Jo encara em miro el poble que era i el poble que és, no? És obligatori ser grans, ser més grans del que són sempre, saps? Els polítics que hem de créixer, Què vol dir créixer? Créixer vol dir donar qualitat de vida als teus, o que vingui cada vegada més gent. No ho sé, jo, el meu pare i la meva mare eren feliços, i els meus avis eren feliços i anaven en carro. Vull dir, no, la indústria petroquímica no és la panacea, ni ha sigut tant com pinten, no? La salvació del camp de Tarragona. Aquí ja existia gent, ja hi havia gent que es guanyava amb la vida, ja hi havia comerços, hi havia una petita indústria, poder no tan contaminant, no?
Joan Reig, deixem que marxis a assajar. Què esteu preparant? Podrem veure aquest estiu?
Podrem veure Joan Reig en solitari, que acabo de treure un disco, i giro amb dos de Flacs amb Bustam, amb Pemi i en Jimmy, no? I amb els Pets, doncs ara ens enxampes que estem preparant el 19, que comencem a enregistrar a Guissona, als estudis de Cal Arilla. I està previst que surti a l'octubre, passat l'estiu, i al desembre farem el primer concert al Liceu. Si programen al Liceu, deu ser un festival de postín, no sé per què ens han llogat. I aleshores a l'hivern començarem una gira i empalmarem el 2019 amb l'estiu, festes majors, que de fet és el nostre espai natural, desenganyem-se. Som un grup que ens agrada fer ballar i que som sinònim de festa major, hem crescut en aquest ambient. Fem rock and roll, però ens agrada tocar l'aire lliure, les places i els embalats del poble, que és molt més divertit.
Joan Reig, gràcies per rebre'ns a casa teva, al casino de Constantí. Bona tarda.
Un plaer. Adéu.
Entre hortes i naus industrials, a les guardes ciutats capitals, una vila no pot ser presa dels que sempre la pensen sotmesa. Una església com la catedral, pisos de protecció oficial, l'aire net és una fal·làcia, processó de morts a la farmàcia. Quan passeu per l'autopista que va paral·lel al mar, si és de nit al seu la vista, veureu un cel roig i clar, i trobareu a prop de la Farú el poble sota el barret de fum.
Som els del Solidari, som a Catalunya Ràdio, avui des de la Petroquímica de Tarragona, on veïns i ecologistes reclamen més control i sancions després que els estudis hagin detectat pics de contaminació de manera episòdica que superen els estàndards, els límits europeus, per exemple, concentració de contaminants que són cancerígens i nocius per al desenvolupament dels fetus, com el benzè a Constantí o l'1,3 butadier al Morell i a Perafort i Puig del Fi, que és on som ara. L'anuari dels silencis mediàtics, media.cat, ha comptabilitzat més d'una trentena d'incidents amb foc o fum en un any, fuites de líquids o gasos, de benzè, fumarades, aquests núvols negres, flamarades a les torxes, contaminació acústica, 425 trucades al telèfon d'emergències 112 per males olors, per exemple, unes informacions que també recull la directa al reportatge Fumata Negra a la Petroquímica. L'Ajuntament del Morell ha pagat sol el darrer estudi sobre contaminació de l'aire després que els de Constantí, Vilallonga del Camp i Perafort i Puig del Fi se n'hagin desvinculat, ja no n'han volgut fer més, potser és que no els hi agradaven els resultats. Preguntem-lo a l'alcalde del Morell, doncs, Pere Guinovart. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Vostè s'ha quedat sol pagant els estudis sobre la contaminació de les petroquímiques. Per què?
Quedar-me sol és molt trist, això, eh? La població ens demana que ho fem. Jo diria que el fet de fer un estudi el que fa és que tothom sigui més precavit al moment de fer les seves actuacions. Quan una persona està observada, les seves actituds són diferents. No és tan sols valorar en aquests moments els productes, sinó volem valorar els volàtils orgànics que tenim al nostre territori. Tindre un mesurador que sapiguem quina és la mesura del butadier, perquè encara no l'hem aconseguit, quins són els màxims i quins són els mínims, perquè no hi ha regulació. El que demanem és que comenci a intervindre amb els volàtils orgànics i amb els productes contaminants del polígon industrial nostre, que no tenen regulació i legislació, i perquè depenen alguns de l'estat espanyol, doncs es comenci a insistir que tinguem regulació d'aquestes matèries que es produeixen al polígon, perquè entenem que nosaltres també som europeus, i si Europa es fa i si Europa hi ha mesuradors de contaminació de l'aire als entorns de les seves pròpies indústries i a dins, ja ho sé que serem aquella mosca collonera, el Morell, doncs d'aquelles coses que no agraden, nosaltres continuarem insistint que si la BAF o la Bayer o la IQA, Alemanya, en aquests moments tenen mesuradors o normatives diferents a l'estat espanyol, doncs que nosaltres complim les mateixes normatives a nivell de Catalunya que es té a nivell europeu.
Saludem també la Neus Roig, activista de la plataforma ecologista Celnet, que des de fa 10 anys lluita per millorar la qualitat de l'aire a la comarca i veïna de Vilallonga del Camp, i també la Laia Estrada, ambientòloga i regidora de la CUP de Tarragona. Bona tarda, benvingudes als Solidaris.
Hola, bona tarda.
Fa prou esforços, inversions, la petroquímica per reduir la contaminació, per minimitzar l'impacte sobre la salut d'aquestes emissions, perquè en altres països indústries similars han reduït les emissions en un 70 o 80% amb mesures tecnològiques, és a dir, que al final es tracta de posar diners, de fer inversions.
Jo m'atreviria a dir que des de que estem a sobre, alguna millora hi ha hagut. Ara, portem aquí 40 anys d'indústria, fins que no ha sortit una plataforma i una mobilització ciutadana que ha suposat una pressió, no hem vist aquestes millores. I al final, el que hem vist, no sabem si és tant de pròpia voluntat com a conseqüència de la pressió social que hi ha, no? Perquè, és a dir, fets ho han demostrat, no? Que quan se n'han adonat que se'ls està controlant certs components o certs compostos que fins aleshores no s'estaven controlant, és a dir, els estudis han demostrat que això s'ha autorregulat. És a dir, nosaltres tenim la sospita que la pròpia indústria és capaç d'autoregular-se. S'estan intentant posar sensors perimetrals per veure si els compostos que emeten s'escapen cap a fora. Però bueno, al final el que sí que encara veiem és que bueno, seguim tenint incidents, seguim tenint parades que produeixen puntes de contaminants que no ens agradaria que les tinguéssim. Aleshores, o sigui, encara hi ha molta feina a fer.
Jo hi afegiria, a més, que quan des de les administracions públiques estem demanant, no?, que s'impulsin aquests estudis de la qualitat de l'aire, i de fet als municipis ens trobem que les regidores que estem a l'oposició veiem com els ajuntaments tiren la pilota a la Generalitat, i des de la Generalitat tenim la sensació que tiren la pilota, no?, cap a, en un inici, potser als municipis, després va haver l'invent de la taula de la qualitat de l'aire, que va servir perquè no es fes absolutament res, perquè seguim igual que quan es va engegar aquesta taula. El que veiem és que aquests diners que hauríem de destinar en aquests estudis de la qualitat de l'aire haurien de sortir d'aquestes indústries. És a dir, hauria de ser la indústria l'encarregada d'aportar les quantitats econòmiques requerides per tal de tirar endavant aquests estudis. Evidentment, que no fossin elles qui controlessin aquests estudis, perquè és conseqüència de la seva activitat.
Des de la Generalitat es van comprometre, no?, a crear un impost ambiental de les indústries que a través d'aquest impost ambiental es destinés a diferents coses, però entre una d'aquestes el pagar els estudis de qualitat de l'aire i de la salut, que són els que estem demanant aquí.
Trobeu que el control, doncs, és insuficient, que les administracions, i no només l'Ajuntament del Morell, hi haurien d'estar més a sobre, fiscalitzar més la indústria, fer aquests estudis, denunciar una certa passivitat?
Sí, per suposat, passivitat i connivència, en el sentit que la població té dret a conèixer què és el que està respirant. Si més no, nosaltres des de la CUP sempre ens hem emmirallat molt en la feina que estava fent Celnet, i enteníem que la feina que estava fent Celnet no li pertocava fer-ho amb una entitat, amb els recursos que té una entitat, no?, que ja sabem que no són doncs quantiosos, sinó que ha de ser l'administració pública. L'Ajuntament del Morell és un exemple, no?, d'allò que els hi toca fer als municipis quan veuen que la Generalitat no compleix, perquè la competència és de la Generalitat, quan veuen que la Generalitat no compleix amb allò que hauria d'estar fent.
Si hi ha certs components o certs compostos que aquí s'estan emetent, respirem, i no estan regulats, doncs que hi hagi organismes, i en aquest cas creiem que és la Generalitat, que s'encarregui de posar límits, de determinar com s'han d'analitzar i si es passen, sancionar.
Preguntem-ho a la Generalitat, doncs, perquè ens acompanya també la Trinitat Castro, que és la directora dels Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Tarragona, i l'Enric Rovira, director de l'Observatori de Salut i Medi Ambient del Camp de Tarragona. Bona tarda.
Bona tarda.
Poden dormir tranquils amb la finestra oberta a l'estiu les desenes de milers de veïns de la petroquímica? Aquests núvols de fum negre, les flamarades a les torxes que tenim aquí al davant, els sorolls, la pudor, no hi ha perill? I aquesta angoixa, aquesta inseguretat, és només una sensació? Creen molèsties i alarma, però no hi ha perill?
Si la pregunta me la fa com a persona del carrer, si puc dormir tranquil·la, sí. Si la pregunta me la fa també com a directora dels serveis territorials, que estic cada dia en contacte amb els tècnics del departament, doncs quasi bé li he de respondre que també. Efectivament, el control fa que les empreses cada vegada intentin complir més, no? I com més rigorosos siguem amb el control, evidentment, cada vegada les empreses estan adoptant millores tècniques, inclús van molt més avançats del que determina la legislació. A Catalunya la normativa és molt més restrictiva que a Europa. La Comissió Europea ha obert obert expedients sancionadors a països com a Gran Bretanya, França, Alemanya, etc., per incompliments de les directrius europees de transposició de directives, i nosaltres només tenim a nivell d'aquí un expedient obert relatiu al transport a Barcelona. És a dir, aquí a Tarragona nosaltres passem les dades cada mes de totes les analítiques que es fan, la Comunitat Europea les valida i en principi no hem tingut mai cap qüestió. Sí que és cert, però, que no hem de baixar la guàrdia, això està clar. I així nosaltres intentem ser més restrictius i més limitatius en les autoritzacions ambientals, intentem sobretot fer un control, la vigilància de la salut molt restrictiva, és a dir, nosaltres el que estem fent és intentar controlar el màxim possible.
Des de l'Observatori s'ha fet un esforç suplementari que crec que en altres zones de Catalunya no s'ha fet, per explotar tota la informació de salut que tenim d'aquest territori. Tenim coses que no tenen altres territoris, com és un registre de càncer. Hem estudiat informació d'altes hospitalàries per diferents malalties i hem estudiat molt a fons els indicadors de mortalitat. Insisteixo, probablement ha estat un esforç que no s'ha fet en altres llocs i potser el que no hem sabut fer és saber-ho transmetre i poder-ho explicar d'una forma entenedora i a l'abast de la població. L'interès nostre, que són sobretot l'efecte de la contaminació de tipus crònic amb la salut de la població, no l'han trobat ni amb la mortalitat, ni amb la incidència de càncer, ni amb les malalties respiratòries dels nens quan els hem estudiat. El que sí que el nostre interès també ha anat paral·lelament a l'estat de salut, estudiar els riscos per la població de l'aire que respirem, i en aquest sentit podem presentar uns 10 anys d'estudis, no només dels paràmetres de contaminants que es mesuren a la xarxa de vigilància del Departament de Territori, que són els mateixos que es mesuren arreu de Catalunya. Estem parlant de volàtils, per exemple, només se'n mesura un, que és el benzè, o els hidrocarburs, que només se'n mesura un, que és el benzoapiré. Durant aquests 10 anys hem intentat anar una mica més enllà per avaluar els riscos per la població d'una sèrie de contaminants típicament, pròpiament industrials, que es poden arribar a assolir puntes importants i baixar a continuació a nivells normals. I en aquest sentit, el no haver-hi legislació, la legislació només existeix per aquests dos compostos que hi ha esmentat, la legislació del butadier no hi ha legislació a Catalunya, són legislacions que hem d'anar a buscar en altres països d'Europa o del Nord-Amèrica. Hem intentat avaluar el risc per la salut de la població, i aquí, en general, podem dir que els límits per la salut estaríem en una situació recomanable. No seria una situació òptima, però seria una situació adequada.
Som els Solidaris, som els de Catalunya Ràdio, avui des del poble sota el barret de fum, des de la Petroquímica de Tarragona, la més gran del sud d'Europa, amb veïns i ecologistes farts de la pudor, de la fumata negra de les xemeneies, de les flamarades de les torxes i del soroll constant d'aquesta remor, sobretot de les fuites de contaminants cancerígens, amb polítics com l'alcalde del Morell, Pere Guinovart, que sembla és l'únic que no té massa bona relació, diguem-ne, amb la indústria. Hi ha amiguisme, hi ha connivència, conxorxa entre ajuntaments,
a tope.
Entre els alcaldes del camp, els empresaris de la petroquímica.
A tope.
A veure, els patrocinis de les indústries, en tot el que són diferents projectes, ja siguin festius, ja siguin... Això és una realitat. La CUP, per exemple, a Tarragona o a Reus, hem fet públic quines són les quantitats que s'aporten, per exemple, per les festes majors, no?
Poliesportius, premis, concursos...
Clar, evidentment. I llavors, no es tracta de...
Patrocina des del Nàstic, el Club de Bàsquet Tarragona, el concurs de Castells...
Clar, exacte. No es tracta de veure que la demanda d'un major control del que emeten les indústries és sinònim d'una ofensiva contra el teixit industrial. Aquest debat és fals. Vull dir, jo crec que aquí absolutament ningú ha dit que el que hem de fer és tancar tota la petroquímica. Aquí,
però és que no enfiem una nova indústria.
El que estem dient és que necessitem més controls, i més controls que s'impulsin des del que és les institucions.
Al final, el que volem és conviure.
Potser ara ja és massa tard per fer marxa enrere. Potser fa 47 anys els veïns de la Vall del Francolí no us van deixar decidir trinxar el territori per construir-hi aquestes xemeneies, aquestes torxes i canonades, però ara ja no és possible canviar el model econòmic. Us conformeu amb poder-hi conviure, amb limitar, reduir les emissions, aquestes fuites, el fum negre, les flamarades i vetllar per la vostra salut?
Evidentment que a mi m'encantaria, en comptes de tenir tot això aquí darrere, tenir camps d'avellaners, però clar, jo ja m'ho he trobat, jo ja vaig néixer amb això, no? O sigui, els meus avis o els meus pares potser són els que en el seu moment haurien d'haver lluitat per evitar això aquí. Ara, en aquell moment, suposo es veia feina i diners, i a canvi de què, no? O sigui, les polítiques ambientals també de fa 40 anys no són les que tenim ara, la consciència ambiental de la gent de fa 40 anys no és la que tenim ara, no? El que veiem és que, mica en mica, és a dir, i jo crec que tots els de la taula estem d'acord, no? De que la passivitat que hi havia fa 10 anys sí, no és la d'ara, no? És a dir, de fet, nosaltres, quan es va activar tot el rebombori aquí, va ser arran de les pudors, perquè al final el que ens molestava, és a dir, el que ens molesta més el dia a dia són les pudors, el soroll, les flamarades, és a dir, que fa que els que vivim aquí al costat, és a dir, ens despertem a la nit emprenyats i tal qual, de dir, hòstia, per què he de tancar la finestra de casa meva perquè m'està entrant una pudor que sí, jo no vull.
De fet, de molèstia,
el Tribunal de Drets Humans és a dir, ha dictaminat en certs casos, no?, que es vulnera el dret a la intimitat per culpa de pudors que entren a casa teva. Aleshores, aquí creiem que és que aquí s'ha d'incidir. I en el seu moment se'ns deia, no, tranquil, les pudors no són tòxiques, no passa res. Fins que no es van fer estudis per veure aquestes pudors que tenien, és a dir, quins compostos estaven associats, i es va veure que hi havia més de 200 compostos orgànics volàtils, que no vol dir que tots siguin dolents.
Estudis alternatius, deixem-ho clar.
Associats amb aquestes pudors, i a partir d'aquí es va anar desgranant, val, de tots aquests compostos, quins són els que no s'estan legislant, quins són els que ens hem de preocupar, quins són els que volem que es millori i que es redueixin. Aleshores, a partir d'aquí veiem que bueno, es va començar a activar tot una sèrie de protocols a nivell de tot, de municipis, d'administració, fins i tot les empreses. Aleshores, aquí estem, no? I encara queda. Encara
queda. Nosaltres
les molèsties i, i la incertesa, eh? Vull dir, jo crec que hi afegiria la incertesa de la gent que de cop i volta arriba, no?, que s'han fet estudis alternatius i que posen de manifest informacions que no s'havien conegut fins al moment i que, per tant, doncs això sembla una ombra de sospita, no?, sobre el fet de dir, ostres, qui ha de vetllar per la nostra salut no ho està fent. I que l'excusa per la qual des del 2015 que es crea la taula fins ara el 2018 no tinguem encara l'estudi és que hi havia molta controvèrsia entre el que era la metodologia i que són molts diners, perdoneu, però a mi em sembla una excusa de mal pagador. És a dir, el 2017 ja s'aprova al Parlament que sí que es destinarà una partida pressupostària que s'executarà el 2017. I encara no s'ha executat.
A nivell institucional, la Generalitat està treballant. Tècnicament, el dia a dia, les analítiques se segueixen fent, s'està avaluant, estem tramitant autoritzacions ambientals i estem limitant moltíssim emissions i emissions i estem intentant controlar tot el que surt cada dia de les ximenees i nosaltres tenim les dades reals al moment de tot el que surt de les ximenees de les empreses. I, per tant, nosaltres rebem tota la informació, anem fent els requeriments...
I també és cert que a vegades no parlem fins que no passa alguna cosa.
Sí, però...
Sí, perquè moltes vegades és el moment que hi ha un incident, que hi ha una parada d'aquestes que molesta, que és molt mediàtica, aleshores, puf, es torna
a la veritat és que nosaltres a nivell...
Necessitem que Senet els estigui sobre?
No, perdó. No, nosaltres necessitem... necessitem, efectivament, la col·laboració de totes les institucions i de totes les organitzacions. I com més gent siguem, i com més gent opinem, i com més gent treballem amb el mateix objectiu, jo crec que això tenim tots molt clar quin és l'objectiu de tots. Certament, evidentment, he de negar uns remors populars, almenys jo no en tinc constància, i això li puc dir, vamos, i si vostè em conegués sabria que li estic dient la veritat, és a dir, jo no tinc constància de que aquest debat de si estem conxabats, que si no sé què, això no sé, jo, a nivell de Generalitat de Catalunya, jo això no li puc dir, al contrari.
O jo l'únic que li dic...
I tècnicament, la gent que tinc a l'equip és immigrant.
Siguem sincers, quants diners s'hi han destinat més a la partida pressupostària de salut?
Uf,
jo... Quan vaig anar jo, me vaig trobar un funcionari pobret, vaig amb un quarto fosc,
no.
Allà amb dos... que em deien, noi, fem
s'han augmentat podem, molts punts de mesurament,
fem
que saps, s'han posat moltes més cabines...
Fem el que podem perquè...
Això té un cost molt elevat.
Els de salut, li dic jo.
I el que estem d'acord tots és que hem d'anar una mica més enllà dels valors legislats. Aquí tenim un complex que emet centenars de compostos volàtils, que emet quantitat d'hidrocarburs aromàtics policíclics, i això ho hem de caracteritzar, i ho hem de conèixer bé. Fent mostres periòdicament, no fer-les només durant 15 dies o durant un mes a l'any, sinó que hem de tindre en compte que ara l'estiu i hi ha un règim de vents i a l'hivern és un altre, i el fred transforma els contaminants. Hi ha situacions d'inversió tèrmica que poden fer que es concentrin encara més.
Clar, és que aquestes coses, aquesta informació, quan se'ns diu que comunicativament no s'arriba a la població, teniu tota la raó del món, però aquest no és l'únic problema. L'únic problema no és que no s'arriba comunicativament, sinó
sinó què és allò que s'ha de comunicar. S'ha de comunicar que tot és fantàstic, que no han trobat una relació entre el que són els contaminants que s'emeten i les malalties, que aquí tenim índexs de malalties respiratòries i de cancerigen més elevat que la resta de Catalunya. Vull dir, és a dir, això és el que han de comunicar.
No és fàcil estudiar la implicació de la contaminació amb determinades malalties. Entre altres coses, perquè les malalties tenen diverses causes. No emmalaltim per l'aire que respirem, sinó pel que mengem, per l'aigua que bevem, per com ens comportem, per l'exercici físic que fem, per on treballem. I després, si heu observat, aquesta zona no, però el polígon sud i a Constantí, la població, diguem-ne, socioeconòmica més desfavorida és la que viu més a prop, perquè allà és on les vivendes probablement eren més barates, on es va construir vivenda social en terrenys més econòmics. Això és complicat i probablement hi haguéssim anat si haguéssim tingut alguna pista a nivell de quan estudiàvem el càncer, quan estudiàvem la mortalitat, les malalties respiratòries en nens. I després hi ha un altre factor que ens va bastant en contra, que és que estem parlant d'un nombre petit d'habitants. El nucli on estem ara, que està a 500 metres de la indústria, no hi viuen més de 200 habitants. El municipi de Constantí són 6.000 habitants. Estem parlant de poca població i de pocs esdeveniments, pocs càncers en conjunt. Si parlem de leucèmia, si parlem de càncers de pulmó, encara estem parlant d'un nombre més petit.
Meu municipi, l'any passat, 22 morts.
Això sí que,
22
això,
morts.
Això sí que li demanaria que sigués molt rigorós.
Ja li soc.
Perquè una cosa...
Municipi, tots els de més de 80 anys se'n van morir de càncer.
Jo demanaria que es fos molt rigorós, perquè una cosa són les estadístiques particulars que podem tenir nosaltres, l'altra cosa, nosaltres no fem servir aquesta informació, ni tan sols la que tenen els centres de metges de capçalera. Anem a buscar la informació.
Aquesta és la del metge de capçalera que diu que de què s'ha mort aquell senyor.
Sí, però nosaltres anem a buscar la informació al registre de càncer, que és el lloc que recullen tots els càncers i que comproven que aquella defunció ha estat
i si aquell càncer. Metge que ha dit mentida,
jo haig de pensar que la qualitat...
Sí, el meu pare es mor d'un càncer...
I així ho diu l'Organització Mundial de Salut.
Com es va morir, que es va detectar en un mes, que dius...
Insisteixo, amb això hem de ser molt rigorosos
però,
i jo...
Però a veure, el meu pare es va morir d'un càncer, val? Allò no era rigorós.
També li demanaria que no ens amagui darrere d'unes estadístiques. És a dir, hi ha una realitat al nostre territori. Coincideixo amb que no és senzill dur a terme un estudi epidemiològic, vull dir, li dono tota la raó, però vostè ens haurà de donar el sentit que aquí hi ha una incertesa i que tenim... que la gent realment té certa angoixa en el sentit de desconèixer realment si hi ha una problemàtica real.
He començat dient que probablement ens havia faltat això i estic disposat en qualsevol moment a ensenyar les nostres informacions.
Intentem, com a administració, agafar i valorar posicions i treballar, sobretot treballar perquè la gent i les empreses sobretot compleixin cada vegada més i baixar els límits, facin millores tècniques disponibles i sempre anem més enllà del que avui en dia diu la normativa. Hi ha casos que les empreses ho han acceptat bé i altres casos hi ha empreses que entenen que la Generalitat no pot en les autoritzacions ambientals contemplar límits per sota del que diu la normativa i això ho tenim a judici perquè nosaltres som molt estrictes.
Parleu abans d'amiguisme, de connivència, de conxorxa. Hi ha portes giratòries, hi ha càrrecs públics que abans o després de treballar a l'administració pública passen per la petroquímica, Neus, Laia?
Sí, és evident aquí, sobretot els pobles que vivim al costat de la refineria de la petroquímica, és que directe o indirectament tothom hi viu. No? És a dir, la major part de gent o hi treballa i fins i tot propis membres de Celnet, és a dir, membres de Celnet que els pares han treballat aquí i s'han jubilat treballant a la refineria i potser hi ha temes que a casa no es poden ni debatre. És a dir, alcaldes que són més pròxims a la petroquímica potser que la població o que entitats com la nostra, doncs també ens hi trobem. Però sí que, és a dir, jo crec que això passa a tots els nivells, tant a nivell institucional com molts regidors que potser estan exercint de regidor en pobles petits com aquest, potser són treballadors de la refineria i de tots els pobles de per aquí. Crec.
Bé, la número 2 de Junts per Catalunya era l'anterior directora de la EQT. Llavors, les portes giratòries jo crec que existeixen en tots els sectors econòmics, no? Vull dir, això és una característica que tant de bo no tinguéssim. La qüestió és que més enllà d'aquestes portes giratòries o d'aquests casos concrets de portes giratòries, crec que s'hauria de tendir cap a exigir una corresponsabilitat a les empreses, trencar amb el que pot ser una connivencia més explícita o menys explícita, perquè al final no cal que hi hagi un paper escrit en el qual hi hagi el compromís d'ell. No ens controleu massa perquè feu la vista grossa. Evidentment això no existeix, però els diners, les aportacions econòmiques que es fan des del teixit industrial, no? des de la química a tots els municipis, és una realitat i estan allà els números, i el fet que a hores d'ara seguim sense tenir estudis també és una realitat. Llavors cadascú que tregui les seves conclusions. Llavors, a mi m'agradaria que la manera d'acabar amb aquestes sospites fos posant aquests estudis sobre la taula. Els estudis de la qualitat de l'aire i els estudis epidemiològics. I en aquest sentit trobo que no pot ser que constantment ens estiguin donant excuses
amb el estudis, tots penjats a la pàgina web de la Generalitat, eh? Sí, tots els informes i els
estudis. Que són que no tenen res a veure amb altres que s'han dut a terme.
El que has fet
de manera
independent. Si n'has fet algun, ens la portes i el penjarem igual.
Jo no he fet cap estudi, a mi no em pertoca fer aquest estudi.
No, però
en tot cas, del que li estic parlant, és dels estudis que s'impulsen de manera alternativa o de manera independent i que posen de manifest que el que s'havia estat estudiant fins ara era deficient. D'això li estic parlant. I crec que hi ha un debat pendent sobre model econòmic, que abans ens preguntava, ostres, volem tenir petroquímica, volem tenir camps? Bueno, hi ha un debat al voltant del que és el model econòmic que volem tenir al Camp de Tarragona, és evident que això està pendent. Alhora, hi ha un debat sobre el que és el model territorial a nivell de Catalunya, de per què el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre som les grans oblidades, vull dir, això també és una realitat. I per últim, hi ha una certesa que és que les empreses, l'objectiu de l'empresa privada és fer beneficis econòmics, i si l'administració pública no l'obliga a responsabilitzar-se d'allò que emet, no ho faran.
Però des de Celnet o des de la CUP, no esteu mossegant la mà que us dona de menjar? 11.000 veïns, un de cada tres d'aquests pobles, treballen a la petroquímica, a més són llocs de feina ben pagats, el sou mitjà frega els 38.000 euros anuals, molt estables, un 94% de contractes indefinits.
Bueno, és que precisament en cap moment hem dit que anem en contra. Per molt que a mi m'agradaria viure en un altre entorn, i fins i tot l'any passat van vindre una sèrie d'activistes de europeus, i me'n recordo, un noi italià em deia, tan barata és la vivenda aquí que no es planteja i Siros? Dic, què? O sigui, jo em vaig quedar en plan, ostres, quina és la visió d'aquest noi, no? De dir, ostres, com podeu viure aquí? És dir, agafa i vés-te'n a viure en un lloc on tinguis millor qualitat de vida. I dic, no, dic, jo vull viure aquí, jo he nascut aquí, la meva família la tinc aquí, vull conviure aquí. Per això mateix, és a dir, el discurs de Celnet des d'un principi ja no va anar a tanquem-ho tot. Volem la petroquímica, la refineria fora, perquè sabem que aquí no tenim res a guanyar. Nosaltres volem millores, és a dir, s'està tota l'estona parlant d'estudis, però aquests estudis al final, no volem fer estudis. El que volem és que els estudis ens serveixin per canviar les coses, per detectar allò que no va bé. I allò que no va bé, canviar-ho, o si cal, legislar-ho, i si cal, sancionar-ho. Val? Aleshores, per això, és a dir, no és anar en contra, i això jo crec que mica en mica ho hem anat guanyant, no? Els membres propis de Celnet viuen de la pròpia indústria, perquè tenen negocis que viuen d'això, de les parades, etcètera, no? Aleshores, som els primers de dir, bueno, o sigui, ens conformem convivint-hi, però convivint-hi bé.
Jo afegiria que els treballadors també haurien de ser els principals interessats en saber què és el que s'està emetent, perquè estan allà cada dia i són els que en primera...
15.000 persones de bons sous i de gent molt digna que treballen a les indústries poden fer que els que no hi estem hàgim de respirar i hàgim de patir els olors perquè ells tinguin un gran sou per anar a Becaire? Pregunto jo.
Neus Roig, activista ecologista de Celnet, Pere Guinovart, alcalde del Morell, Laia Estrada, ambientòloga, regidora de la CUP de Tarragona, Trinitat Castro, directora dels Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat, Enric Rovira, director de l'Observatori de Salut i Medi Ambient del Camp de Tarragona. Gràcies per rebre els solidaris de Catalunya Ràdio. Molt bona tarda.
Bona tarda i gràcies.
És fum, allunya't de mi, nòvio, el teu mal perfum, fragància d'amor, cel sense sort.
Som els solidaris, som els de Catalunya Ràdio, avui des de la petroquímica de Tarragona, la més gran del sud d'Europa, a la llera del riu Francolí. Són 12 quilòmetres quadrats de polígons, ho dèiem en començar, perquè us en feu una idea, la mateixa superfície que els barris de l'Eixample i de Gràcia de Barcelona plegats. I l'Associació Empresarial Química de Tarragona és la veu d'aquesta indústria, agrupa una trentena d'empreses que generen la meitat responsabilitat de la producció química de tota Catalunya. Juan Pedro Díaz és el gerent d'aquesta associació i l'Enedina Espallargas és la cap de Medi Ambient de Repsol i representant del sector a la taula territorial per la qualitat de l'aire. Gràcies per rebre Catalunya Ràdio. Bona tarda.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Realment fa prou esforços, inversions, la indústria petroquímica per reduir la contaminació, per minimitzar l'impacte sobre la salut d'aquestes emissions?
Sí, yo creo que durante los últimos años hemos hecho inversiones todas las empresas del sector y hemos reducido el impacto sobre el territorio porque es una de nuestras prioridades y está dentro de los planes estratégicos que tienen las empresas.
A nosaltres estem interessats, com els que més, de que es faci l'estudi de la taula de qualitat de l'aire i que sigui consensuat i que tothom estigui d'acord amb els punts de mostreixos, els compostos a analitzar i les periodicitats. I que es faci el més aviat possible. I en qualsevol cas, a una de les últimes reunions va sortir una dada en la que es feia paler de que el Camp de Tarragona era el número d'estacions de control d'emissió per avaluar la qualitat de l'aire era 10 vegades més gran que xarxes d'emissió que n'hi ha a Anglaterra, França, a Estats Units o a Canadà.
En altres països, indústries similars han reduït les seves emissions en un 70-80% amb mesures tecnològiques. És a dir, que al final es tracta de posar diners, de fer inversions o potser de baixar una mica la productivitat.
Bueno, d'invertir sempre que hi ha tecnologia disponible, ¿no? El tema és que, por mucho que quieras reducir, si ara mismo la investigación no tiene cómo medir, cómo disminuir, cómo minimizar, no puedes invertir cuando no hay esa tecnología. Si hablamos, por ejemplo, de olores, hemos desarrollado un programa que estamos aplicando desde hace más de 20 años. Tiene 200 personas que trabajan en una app online y de ellos detectan un olor. Entonces nosotros tenemos dentro del parque químico hay bomberos que van allí, que están entrenados, detectan este olor y determinan de qué procedencia tiene. En algunos casos puede venir de la industria química, pero en otros casos viene de basuras o actividades que hay portuarias o actividades que hay en otras zonas, ¿no? Es un programa que es único, no hay ninguna aplicación en otro sitio del mundo. Nosotros también nos comprometemos a hacer medidas de ruidos. Estamos buscando tecnología para detectar los focos. El ruido es un tema complicado porque es un tema de suma de ondas y entonces vas reduciendo un foco, pero siempre te queda uno posterior que tendrás que ir reduciendo. Y para ello también las empresas están dispuestas dentro de sus presupuestos a invertir dinero, ¿no? Ya sea con, no sé, calor infugado, aislamiento, cambio de equipos. Estas son las posibilidades que hay dentro del tema de ruidos.
I després ens n'anem a altre tipus de millores tecnològiques que podem fer a la indústria. Vull dir, si, com tu has dit abans, estem des de fa més de 50 anys, realment les plantes que tenim ara i que estem operant ara poc tenen a veure el dia que es van obrir, no? Cada cop que nosaltres fem una d'aquestes aturades que surten a la premsa, no? 40 dies aturada, programada, doncs aquestes aturades que es fan cada any, cada dos anys, cada tres anys, serveixen per implementar millores als processos, bé sigui per temes ambientals, bé sigui per temes de seguretat, bé sigui per temes d'operació, i l'únic propòsit és anar avançant, millorant, si n'hi ha la tecnologia disponible, doncs aplicar-la i ficar-la en marxa, no?
Però 30 incidents l'any no són massa? 425 trucades dels veïns al telèfon d'emergències 112.
Ara mateix no tinc consciència de que hi caiguessin tantes trucades, però bueno, que si les n'hi han, realment són molts menys de les que podien haver-hi doncs, fa 10 o 15 anys. Jo ara mateix no tinc al cap dades tan altes i que realment estan millorant en tots els sentits, en flamarades, en olors.
Que les persones llamen al 112 no creo que sea un tema para estar preocupados, ¿no? Yo creo que tienen que utilizar las herramientas que tienen. Creo que es bueno que una persona esté tranquila en su casa y vea algo, llame al 112 y desde el 112, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Les comunicamos cualquier incidencia, reciba la información adecuada. O sea, llamar al 112 no lo veo una problemática. Cualquier incidente que tenemos, ya sea menor, nosotros informamos proactivamente a las autoridades. El 112 recibe toda esta información y la puede compartir con la gente. O sea, que hayan 400 este año y 800 el año que viene, a mí me parece que la gente puede y tiene ese derecho y tiene que hacerlo, si ellos están preocupados.
Per què no paguen un bon estudi d'una vegada per totes perquè no se'ls associï a la contaminació?
Bueno, nosotros sí que nos planteamos hacer estudios y trabajamos con la URV. No tenemos problemas para aceptar que se hagan estudios. Lo que no podemos hacer es estudios tampoco que no estén tocando el suelo, ¿no? Que no tengan sentido, que no tengan un fin, ¿no? Es hacer medidas por hacer medidas, pues tampoco nadie quiere tirar ese tiempo, ¿no?
A cambiar así, todas las empresas que estén al polímetro químico tenim analizados en continuo a las notas y menellas, a todos los focus de emisor tenemos analizados en continuo. Fem analíticas de emisión a nuestra perímetra. Tenim toda la xarxa de casetes d'emissió de la Generalitat a les que fan una sèrie de mesures en continu en molts de casos. Vull dir, nosaltres sí que fem mesures i també si nosaltres, una empresa en particular, està amoïnada per algun problema en concret, també fa les seves mesures internes, que evidentment perquè nosaltres volem conèixer el nostre estat. Però n'hi ha la sensació de que aquesta informació no és prou o que no arriba, però aquesta informació és totalment pública, vull dir, a la web de la Generalitat estan les dues autoritzacions, el resultat de les inspeccions ambientals, a les dades dels analitzadors en continu, vull dir, i això sembla que no, com que no fem res, i realment estem tot el dia fent això. Als complexos petroquímics n'hi ha departaments sencers que vetllem única i exclusivament pel medi ambient.
Juan Pedro Díaz, gerent de l'Associació Empresarial Química de Tarragona, i Enedina Espallargas, cap de Medi Ambient de Repsol, gràcies per rebre els solidaris. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Bona tarda.
Muralles, muralles de Tarragona.
Solidaris, idees per canviar el món.
El projecte Castor és un magatzem geològic de gas, un antic jaciment de petroli, que una vegada buit s'utilitza per dipositar gas, 22 quilòmetres mar endins. A més de la plataforma marítima, compta amb una planta d'operacions terrestre unides per un gasoducte de 30 quilòmetres. Quin impacte té pel territori? Alfons Pérez és membre de l'Observatori del Deute en la Globalització i de la Xarxa per la Sobirania Energètica.
Des del canvi d'usos del sòl per la plataforma terrestre, no, d'un sòl d'ús agrícola a ús industrial, les afectacions a la pesca local, sobretot en la fase de construcció, i després també afectacions en el paisatge. Però potser l'impacte més important és que aquesta infraestructura està al servei del model energètic fòssil, un model energètic obsolet segons la transició energètica que hem de fer tots i totes.
Sembla que el Castor és un gran exemple dels interessos econòmics que hi ha darrere d'aquestes grans infraestructures.
Com a observatori sempre diem, compte quan ens trobem amb la conjugació de grans infraestructures, grans inversions i grans empreses al darrere. I compte si això li sumem el nom de CS i molt de compte si li sumem el nom propi de Florentino Pérez. La seva capacitat d'influència i d'incidència és brutal. Això aquí, a l'estat espanyol, però també quan empren obres doncs, a Mèxic, a Guatemala, en la fase d'internacionalització de la seva empresa, de CS. El Castor és un cas clar on hi ha una catifa vermella perquè el senyor Florentino Pérez i la CS duguin a terme la construcció de la infraestructura, obtinguin els seus beneficis amb tot un aparellatge de garanties públiques, no?, que li permeten arribar al seu objectiu final. Però fixeu-vos aquí, l'objectiu final de la CS de Florentino Pérez aquí ha estat el fet de construir la infraestructura, però ha estat una infraestructura que mai s'ha posat en servei. Una infraestructura que ha provocat terratrèmols, que ha atemoritzat a les poblacions locals. Una infraestructura amb uns pressupostos que es podrien tillar d'infladíssims. I encara hi ha això, encara amb tots aquests ingredients i components, per l'ACS de Florentino Pérez, el Castor ha estat un èxit.
ACS ha aconseguit els seus beneficis amb la construcció, mentre la població local n'ha patit les conseqüències en forma de terratrèmols, més de 1.000 a la zona entre Benicarló, Vinaròs i Alcanar. A més, la població de l'estat espanyol ha de pagar un deute que l'ODG considera il·legítim i que de moment està aturat pel Tribunal Constitucional. De fet, la societat civil va interposar una querella pel cas Castor. Simona Levi, membre d'Xnet i del grup promotor del cas Castor.
Davant de l'abandó de funcions de les institucions que no investigaven el cas Castor, ens hem ajuntat organitzacions, algunes, com en el nostre cas, amb 15 Parrato, que som especialistes en tema de litigi estratègic i de lluita contra la corrupció, i altres, com és el cas cas de l'ODG, que són gran coneixedors de tot el tema Castor, de la qüestió tècnica, de la qüestió energètica, etc, etc. I hem pensat que si, com sempre, si les institucions no fan la feina, l'hem de fer la societat civil.
Un projecte amb un pressupost inicial de 500 milions d'euros que ha acabat tenint un cost de 1.700 milions d'euros. Tot i no haver entrat cap dia en funcionament, el manteniment anual d'aquesta infraestructura suposa un cost anual de 16 milions d'euros. Aquest és l'estat en què es troba la querella.
La jutge Lamela vol arxivar la querella que van presentar per obrir el cas Castor, i nosaltres hem fet recurs a la sala perquè considerem que és naturalment un cas que s'ha d'obrir. Les raons de la Lamela per arxivar-ho és que no hi ha prou proves. Nosaltres considerem que el fet mateix de com tot aquest diners ha arribat a mans de particulars i a més amb una infraestructura que no només no s'utilitza, sinó que ha creat terratrèmols i moltes altres greuges a la població, és un cas que no haguéssim hagut d'obrir nosaltres, la societat civil, sinó que s'hagués d'haver obert directament des de la Fiscalia.
A la versió web de la xarxa Molina descobrirem projectes semblants que s'estan construint a Europa, com el Transadriatic Pipeline, 878 quilòmetres de gasoducte que passaran per Grècia, Albània, el Mar Adriàtic i Itàlia. Coneixerem també els moviments socials que s'organitzen a Europa en contra d'aquestes grans infraestructures que volen perpetuar el model i el règim fòssil.
Posem-hi música per acabar aquests solidaris. Avui tria cançó el Joan Pons, el petit de Calaril, però que no sigui dels Pets, que ja n'hem posat dues.
Hola, solidaris. Sóc en Joan Pons, del petit de Calaril, i bé, ha estat una feina molt complicada i complexa buscar una cançó que representi aquest tema sense poder posar una cançó dels Pets, que és la primera que m'ha vingut al cap. Però bueno, he demanat uns consells i m'han recomanat aquesta cançó d'Aviador Dro, que es diu Nuclear. Sí, l'escoltareu o no l'he escoltat mai, així l'escoltarem junts. Som-hi!
Des del poble sota el barret de fum hem fet aquests solidaris la Carla Verdés, el Santi Soler, la Marta Molina, el Ricard Portal i l'Albert Segura. Tornem, ja ho sabeu, dissabte que ve, si ens deixen, a més Ràdio Combativa.
Yo quiero bañarme en mares de radio, con nubes estrompio, cobalto y plutonio. Yo quiero tener envolturas de plomo y niños mutantes montando en las motos. Desiertas ruinas con bellas piscinas, mujeres etéreas con voz de vampiras, robots multiformes buscando en las calles los restos inertes del antiguo hombre. Nuclear, sí, por supuesto. Nuclear, sí, cómo no. Nuclear, sí, por supuesto. Ardientes de sol abrasadas, ciudades inmensas habitadas por vivos, serpientes monstruosas devorando casas, y naves enormes de formas extrañas, volcanes rugientes escupiendo lava. Por supuesto.
Por supuesto.